Els ajuntaments de l'Hospitalet i Barcelona han signat avui un conveni bilateral per posar en comú els interessos que uneixen les dues ciutats. Un exemple d'això és la reordenació de Can Rigal, l'ampliació de la Fira a Plaça Europa o el pla de la regeneració urbana del Pla del Sant Muntà als barris del nord de l'Hospitalet, que fan frontera amb la capital catalana. Bona tarda, i un exemple d'aquesta sintonia és la petició que faran de forma conjunta el Govern central per la construcció del nou intercanviador de la Torrassa. Abans de repassar com ha anat aquesta reunió, fem una ullada d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Es constitueix la nova taula sectorial de salut. Més de 90 persones s'han inscrit en aquest espai de participació on entitats, professionals, veïns i representants de l'Ajuntament i l'ICS es reuneixen per debatre propostes per promoure la salut i el benestar de la ciutadania. Les festes de primavera d'enguany ja tenen cartell. Sobre un fons groc apareixen personatges il·lustrats que transmeten l'alegria de les festes i la diversitat de cultures que hi ha a l'Hospitalet. L'autora del cartell és Àngela del Cid, que ha guanyat el concurs que fa l'Ajuntament entre els estudiants de l'Escola d'Art Serra i Abella per escollir quina serà la imatge representativa de les festes de primavera. El Centre d'Esports L'Hospitalet visitarà aquest diumenge el camp de l'Europa B, en un moment delicat de la temporada. L'equip riberenc arriba en dinàmica negativa després d'encadenar dues derrotes consecutives que han generat dubtes entre l'afició. Els ajuntaments de l'Hospitalet i Barcelona han celebrat una reunió per posar en comú els diferents interessos que tenen en comú, projectes que comparteixen com l'ordenació de Can Rigal, l'ampliació de la Fira a Plaça Europa o el Pla del Sant Muntà, formen part d'un conveni bilateral que els dos ajuntaments han signat avui a un acte institucional.
Els alcaldes David Quirós i Jaume Collboni han explicat que els grans eixos seran els projectes de transformació urbanística i millora de barris, la potenciació del transport públic i la gestió unificada d'espais que tinguin llindar amb totes dues ciutats. En l'àmbit de l'urbanisme, peça esclau del conveni bilateral seran tres projectes que afecten totes dues ciutats: l'ampliació de la Fira a la Plaça Europa, el pla de regeneració dels barris del Sant Muntà, la Florida, les Planes, Pubillacases i Cuiblan i la Torrassa i l'ordenació de l'àrea de Can Rigal, vinculada al Parc de Biomedicina que han de construir la Universitat de Barcelona i l'Hospital Clínic. En uns terrenys ha tocat el complex esportiu l'Hospitalet Nord i que afecten també Barcelona i Esplugues. Pel que fa a aquest últim projecte, l'alcalde Quirós ha posat l'accent en el fet que el pla urbanístic que es presentarà a l'estiu ha de tenir en compte les necessitats de la ciutadania de l'Hospitalet.
Gairebé 70 hectàrees, on la majoria d'aquestes hectàrees són l'entorn d'Hospitalet i l'entorn de Can Rigal. Per tant, en aquest punt de visió estratègica del clínic, parlem no només d'aquelles 70 hectàrees, sinó que a més ho afegim en un altre punt que hem abordat, com és la regeneració urbana del Sant Muntà, que va vinculada i directament relacionada amb aquest aterratge d'un projecte tan important pel país.
El transport públic, entès com a servei metropolità, també serà abordat conjuntament per l'Hospitalet i Barcelona, que reivindicaran l'extensió de diverses línies de metro i també del tramvia. Però la gran peça de toc serà reclamar a l'Estat que faci realitat l'intercanviador de la Torrassa, una macroestació al cor de l'Hospitalet, però que haurà de ser clau per descongestionar Rodalies.
O sigui, la seva Sagrera seria el nostre intercanviador, pel que implica, no només per la millora ferroviària, sinó perquè et permet desenvolupar estratègies urbanístiques dintre d'una zona com és el Sant Muntà, i és el cor de la ciutat de l'Hospitalet, que han de millorar.
I efectivament l'altre gran node ferroviari és aquest intercanviador, i per tant forma part de la mateixa idea de que la mobilitat sostenible del futur i a escala metropolitana és ferroviària.
Igualment, el conveni bilateral preveu una gestió comuna de zones tocants a tots dos municipis, com ara la carretera de Cuiblan i la Riera Blanca, i els carrers de l'Hospitalet a tocar de la Zona Franca, entre d'altres. I també mirarà d'afavorir l'harmonització de normatives municipals, com la de civisme i patinets.
Però sí harmonitzar regulacions que tenen a veure, doncs poden ser les del civisme o poden ser les de les mobilitats, les noves mobilitats que es produeixin en el futur, no? Estem parlant de patinets o estem parlant de bicicletes, etc. Això ha de formar part dels acords bilaterals que anem establint els ajuntaments, perquè, insisteixo, no forma part de les competències de l'àrea metropolitana.
També es procurarà afrontar els temes de seguretat i ordre públic de forma conjunta, però en el benentès que aquestes qüestions són competència del Departament d'Interior de la Generalitat.
Les diverses borrasques que hem patit en aquest inici del 2026 ha alterat el cicle de floració que s'ha avançat respecte al que és habitual. Això ha fet que també arribin abans les al·lèrgies. Per parlar-ne sobre com afrontar les al·lèrgies, tenim al plató de l'informatiu a la doctora Eva Pacheco, del CAP de l'Alhambra. Bona tarda.
Bona tarda.
Com deien, ha arribat la primavera, diguem, abans, ja hi ha flors en els arbres, i això fa que hi hagi més pol·len a l'ambient i, per tant, que vinguin les al·lèrgies. Això ho han notat i com sí. Ha afectat els pacients?
Així és, sí. Han començat ja amb clínica d'al·lèrgia, que bàsicament és com la de cada any, però s'ha avançat una mica i s'ha solapat també amb els refredats i els virus que encara tenim de l'hivern. La clínica que fa és com la de sempre, picor d'ulls, conjuntivitis, els hi lagrimeja els ulls, se'ls inflen, també tenen el nas tapat, molts mocs, clínica de rinitis, tos. Els pacients que fan asma poden tenir bronquitis i clínica d'ofec i de dificultat per respirar, i a vegades també afectació de la pell, dermatitis, urticària, pell vermella que pica, amb erupcions. Això és una mica la clínica que acostumen a tenir.
I vostè, que és pediatra, com afecten les al·lèrgies als més petits de la casa?
Sí, els més petits fan una clínica molt similar, tot i que sobretot en els petits fa molta bronquitis. N'estem veient ara ja molta bronquitis, molta tos, dificultat per respirar, ofec amb l'esport. Això és el que més veiem. En els nens hi ha altres al·lèrgies molt freqüents que les veiem tot l'any, com la dels àcars, de la pols, que és molt, molt freqüent, o les al·lèrgies alimentàries, però aquestes estan més o menys tot l'any veient el mateix. Ara, sobretot, estem veient més molta clínica d'asma infantil.
I com podem conviure i combatre els efectes de les al·lèrgies? No sé si seria bo recuperar la mascareta de la Covid per quan es va a ambients amb pol·len.
Sí, és molt important la prevenció. És a dir, si les persones coneixen quina és la planta que els hi fa l'al·lèrgia, intentar evitar-ho. Ara, sobretot, comença la floració del plataner, després les gramínies i l'olivera. Llavors, intentar evitar aquells carrers, aquells llocs on sabem que hi ha molt pol·len d'aquesta planta, intentar evitar tenir-ho a prop de casa. Després és important, els que fan conjuntivitis, portar ulleres de sol, intentar evitar sortir els dies que fa molt de vent, anar en bicicleta o en moto els pot fer més clínica que anar en cotxe. Si van en cotxe és important posar els filtres, que hi ha pol·linitzadors per l'aire condicionador del cotxe. I, evidentment, la mascareta que dius és útil, sobretot si es van a llocs on hi ha molta exposició. Sí que pot evitar el que facin clínica de tos, d'asma, inclús de rinitis. O sigui que sí que és eficaç, no? Després estan tots els tractaments, no? Hi ha alguns tractaments que es poden comprar a la farmàcia sense recepta mèdica i que ajuden a pal·liar una mica els símptomes, per exemple, les llàgrimes artificials amb àcid hialurònic, o els esprais nasals amb suero salino, amb aigua de mar. Això pot aliviar. I després hi ha molts medicaments que s'ha d'anar al metge perquè et facin la recepta, perquè hi ha antihistamínics, hi ha corticoides nasales, hi ha vasodilatadors, hi ha molts tipus de tractaments, però això ja sí que és recomanable que t'ho recepti el metge i fer la pauta que t'expliqui el teu metge.
Una pregunta que segur que és molt recurrent, no? La gent que dubta entre si té una al·lèrgia o un constipat, com es poden diferenciar?
Sí, a vegades és difícil. En els nens, per exemple, en els nens petits és molt difícil perquè la clínica és molt similar als virus i sempre tenen mocs i pot ser complicat. En els adults és més fàcil, no? L'al·lèrgia és una clínica molt estacional, més de la tardor, de la primavera, i es va recurrent, és com repetitiva, van tenir molts episodis, no s'acaba de curar mai, no? El refredat és una setmana, 10 dies, no hauria de durar més. El refredat va amb febre, que l'al·lèrgia no, i dona més clínica de mal d'orelles, mal de gola, mal de cap, sensació de febre, de no em trobo bé, de cansament, que això l'al·lèrgia no ho fa tant. I fa una mucositat que evoluciona més cap al groguenc, que l'al·lèrgia és sempre una mucositat molt molt clara. O sigui, una mica seria sobretot això, els símptomes que l'acompanyen, la duració en el temps i el fet de que l'al·lèrgia és recurrent, és contínua, no és una setmaneta.
I ja la darrera pregunta, que ens queda poc temps. La gent que cregui que té una al·lèrgia i no està diagnosticada, on pot fer les proves? Al CAP? Ha d'anar al metge?
Sí, ha d'anar al CAP, sempre. Hi ha alguns ambulatoris que fan directament les proves cutànies al braç. Altres, es fa una analítica sanguínia, on veiem si hi ha sensibilització als al·lèrgens i, en funció del que surti, anar a l'al·lergòleg o no, però sí que es pot fer un primer cribatge sempre en el CAP.
Doncs Eva Pacheco, doctora del CAP de l'Alhambra, gràcies per explicar-nos tots aquests consells al llarg del tema de les al·lèrgies, que ja han començat.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Doncs continuem amb l'informatiu, amb un tema de salut, i és que ahir es va constituir la nova taula sectorial de salut. Més de 90 persones s'han inscrit en aquest espai de participació, on entitats, professionals, veïns i representants de l'Ajuntament i l'ICS es reuneixen per debatre propostes per promoure la salut i el benestar de la ciutadania.
Entitats, professionals, veïns i representants dels serveis municipals s'han unit per constituir la taula sectorial de salut. A la primera sessió s'han escoltat propostes inicials, com la reducció de llistes d'espera, la retirada de l'amiant a tota la ciutat o la construcció del CUAP a Sant Josep. Més de 90 persones s'han inscrit en una iniciativa que feia anys que es demanava.
Tenim la intenció de poder treballar plegats entre totes les institucions i agents que tenim a la ciutat en matèria de salut i l'Ajuntament, amb l'objectiu de posar la salut al centre de la nostra agenda política. És una realitat, no?, que a nivell de competències municipals tenim sobretot competències pel que fa a la prevenció, la conscienciació i la promoció d'hàbits saludables, però també és una realitat que en matèria de salut, doncs, a la ciutat tenim reptes que és important que puguem fer-hi front conjuntament amb el Departament de Salut, però també amb els diferents agents que tenim a la ciutat.
Per tirar endavant les propostes, s'ha presentat un pla de treball participatiu. Durant un mes, els integrants podran fer arribar les mesures que considerin per millorar la salut de la ciutadania.
Per exemple, jo estic a l'associació de diabetis, doncs el fet d'aprofitar aquesta taula en la que hi haurà gent tan diversa, això pot facilitar la xarxa i les sinergies, no? Veure què és el que s'ha de millorar en l'àmbit de la sanitat, però també el fet de tenir una vida saludable com a veïns.
Creiem que és una bona iniciativa tant per les entitats en general com per, bueno, el veïnat, o sigui, la comunitat de veïns de la ciutat, perquè és una manera d'explicar les necessitats de la població, veure també els recursos que hi ha a la ciutat i veure una miqueta l'accessibilitat d'aquests.
La taula ha comptat amb participants més enllà de l'àmbit local, com l'Institut Català de la Salut, que tenen en l'Hospitalet un dels eixos sanitaris fonamentals de Catalunya.
Tenim la sort de comptar amb un pol sud de la ciutat, precisament amb l'Hospital de Bellvitge, amb l'ICO, no? Doncs molt potent, la universitat, i per tant creiem que és un focus de coneixement, doncs, molt important per poder potenciar, però que és important que aquest pol, doncs, arribi a la ciutadania en totes les seves versions.
La pròxima sessió servirà per prioritzar les propostes i donar el tret de sortida a la seva implementació.
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, han visitat aquest matí l'Institut d'Escola Pere Lliscar, al barri de Collblanc, per conèixer una iniciativa que s'està duent a terme gràcies a una subvenció cofinançada entre la Generalitat i el Ministeri de Cultura, que té com a objectiu impulsar projectes culturals, artístics i innovadors als centres educatius de Catalunya. Els alumnes han mostrat el seu projecte anomenat Receptari Il·lustrat, un recull de receptes culinàries que s'exposaran al mercat municipal del barri.
Gràcies a aquest programa, joves d'aquí, d'aquesta escola, comencen a crear i a fer servir la cultura com a eina educativa. En la línia que nosaltres tenim de que la cultura no sigui només entesa com un bé de consum, sinó en aquest enfoc de drets culturals, que també està treballant la Generalitat, de posar la cultura com a eix de construcció fonamental de la comunitat, de ciutadania, aquest enfoc de drets culturals, aquest jo crec que és un exemple molt bonic de com ho estem treballant.
Per nosaltres és molt important l'educació. Educació i cultura són binomis indissociables. El capital cultural que un té és un dels principals instruments per trencar les barreres d'accés a la cultura.
El grup municipal de l'Hospitalet en Comú Podem exigeix al govern municipal que posi en marxa la iniciativa Obrim Carrers per recuperar l'espai públic per al veïnat. Recorden que aquest és un acord a què van arribar i apunten que la prova pilot va ser un èxit. Des del grup consideren que seria necessari que la iniciativa s'expandís els caps de setmana a tots els districtes de la ciutat i apunten a eixos com el Ric Prat de la Riba i la carretera de Collblanc. Els comuns també han recordat que aquesta iniciativa ja es va dur a terme en altres ciutats de l'àrea metropolitana amb èxit i han posat en valor els beneficis de pacificar els carrers.
Tenim una necessitat d'espai públic i, per tant, aquest Obrim Carrers, que és un acord que vam fer amb nosaltres i que només vam aconseguir que es fessin dues proves pilots que van ser un èxit i que van ser molt ben acceptades per la ciutadania, es facin extensives i es tornin a implantar per tota la ciutat.
I continuarem insistint en que és necessària mesures com aquesta, però només demanem que s'escolti la ciutadania. Es va fer, va agradar. Una mesura que té consens i que econòmicament no és un problema, per què no es vol fer a l'Hospitalet? És la pregunta que ens fem.
Les festes de primavera d'enguany ja tenen cartell. Sobre un fons groc apareixen personatges il·lustrats que transmeten l'alegria de les festes i la diversitat de cultures que hi ha a l'Hospitalet. L'autora del cartell és Àngela del Cid, que ha guanyat el concurs que fa l'Ajuntament entre els estudiants de l'Escola d'Art Serra i Abella per escollir quina serà la imatge representativa de les festes de primavera.
Aquest és el cartell oficial de les festes de primavera 2026 i que serà l'emblema que anunciarà el programa d'activitats de la Festa Gran de la ciutat, que se celebrarà del 23 al 26 d'abril. L'autora del cartell és l'Àngela del Cid, estudiant a l'Escola d'Art Serra i Abella. Sobre un fons groc intens apareixen diversos personatges il·lustrats amb colors vius que evoquen expressions pròpies de la festivitat. L'Àngela ha explicat que amb aquest cartell volia plasmar la diversitat de cultures que hi ha a la ciutat i alhora l'esperit alegre de les festes.
Como siendo una ciudad con muchas culturas y etnias, además de la alegría que transmite la fiesta, y pues no eso, con las expresiones alegres quería transmitir como que con fiestas solo puede tener alegría la ciudad. También he hecho algunos elementos icónicos que son de la primavera o de San Jordi, fechas donde caen las fiestas, y eso con una gama cromática que también transmite esa alegría y calidez de las fiestas.
L'elecció del cartell dona el tret de sortida a les festes de primavera 2026. El disseny es reproduirà en tot el material promocional de les festes.
Avui és un dia important per la comunitat del Serra i Abella, no? Perquè avui es tria aquest cartell que serà la imatge de festes de primavera, però sobretot és un dia important per la ciutat, perquè no només presentem la imatge de les festes de primavera, que la veurem impregnada per tota la ciutat, sinó que a més doncs, és el tret de sortida, la porta d'entrada allà, per començar amb tota explicar la programació, explicar què farem i sobretot a gaudir-la.
Fa 14 anys que se celebra aquest concurs, fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola d'Art Serra i Abella, per tal d'incentivar la creació i promoure l'obra gràfica dels joves artistes i dissenyadors.
Ens sembla una molt bona iniciativa que portem fent des del 2012 i una gran oportunitat per l'escola, els estudiants de l'escola, que puguin participar en un projecte real i de repercussió, molt enriquidor per tots. Sí.
Una comissió formada per professionals de la comunicació, professorat del centre i representants de l'Ajuntament han estat els encarregats de seleccionar els tres cartells finalistes, entre els quals s'ha triat el guanyador. L'obra escollida rep un premi de 1.000 euros.
Aquest dissabte comença a l'Auditori Barradas la quarta edició del cicle Dona Veu, un cicle que potencia les propostes musicals fetes per dones i amb un missatge clarament feminista. El grup encarregat de donar el tret de sortida al cicle és Flor de Lava, un grup de 6 dones colombianes que es van trobar en el temps i l'espai per anar cantant. Per seguir cantant, una proposta fresca, vibrant i eclèctica que situa la dona al centre. La banda va saltar la fama amb el tema El velo se cayó, que parla d'acabar amb les normes socials que coarten la llibertat de les dones.
Y yo creo que a nosotras, pues en Colombia, nos ha pesado mucho ciertas limitantes con las que nos han hecho crecer, que es que tienes que tener pareja para estar completa, que tienes que estar arreglada y sonriente para ser una mujer decente, una cantidad de cosas que luego nos dimos cuenta que le pasa a las mujeres alrededor del mundo. Entonces creo que ese mensaje de poder decir chao a esas creencias limitantes y elijo vivir la vida a mi manera, sea como eso se vea, resonó mucho.
El centre d'esports L'Hospitalet visitarà aquest diumenge el camp de l'Europa B, en un moment delicat de la temporada. L'equip riberenc arriba en dinàmica negativa després d'encadenar dues derrotes consecutives que han generat dubtes entre l'afició.
El bastió de l'Hospi vol mantenir el cap fred i lluitar per retornar unes places de play-off descents que tenen a només un punt de distància. A mancar 9 jornades per disputar, l'equip no pot cometre més errades. Des del cos tècnic reconeixen que és obligatori canviar d'actitud en aquesta fase decisiva de la Lliga.
Jo vaig parlar sobretot al principi que m'agrada. Volia portar l'equip als 7-8 partits últims a un nivell tàctic, a un nivell físic i a un nivell mental pues millor, i al final penso que no ho estem acabant d'aconseguir.
Dins del vestidor tenen com a referent la temporada passada, quan l'equip va protagonitzar una espectacular reacció, sumant 19 punts dels últims 21 possibles.
Sí, en parlem de l'any passat també, allà jugadors que estaven, i penso que també és algo ja d'aquest clic mental. Hem d'aconseguir el més aviat possible canviar aquest xip, fer aquest clic el més aviat possible amb una victòria.
De cara a diumenge, la plantilla té clar quin ha de ser el camí. L'equip vol evitar concessions al rival, mostrar-se més sòlid en defensa, reforçar la fortalesa mental i competir fins al darrer minut.
Intentar minimitzar aquests errors o el risc i fer-ho tot més fàcil, sense cap risc, perquè sí que és veritat que cada cop que tenim un error o una situació que passa a tots els partits, pues ens condena molt, i hem d'intentar això, fer aquesta reflexió de minimitzar errors, de competir millor, el que estem parlant aquestes setmanes.
L'Hospi mira amb optimisme el calendari que queda fins al final de temporada, on disputarà 5 partits com a local i 4 com a visitant, un escenari que confia en aprofitar per tornar a escalar posicions a la classificació.
El Sandà CB L'Hospitalet jugarà demà dissabte a la pista del CB Valls a partir de les 6 de la tarda, un partit que es podrà veure en directe per televisió de l'Hospitalet. De la seva banda, el Sandà Electroclima Tecla Salà rebrà diumenge el Cornellà, a un duel que pot ser clau en la lluita per la permanència.
El Sandà CB L'Hospitalet assumeix que ha quedat fora de la lluita per la primera plaça després de perdre davant del líder, el Mollerussa. Tot i així, l'equip s'ha conjurat per guanyar les 5 jornades que resten. L'objectiu immediat és acabar en segona posició i avançar al CB Tarragona. En qualsevol cas, des del vestidor, també són conscients que una tercera plaça no seria cap drama, ja que l'objectiu de l'ascens continuaria intacte.
Som anant per cicatritzar, per recuperar anímicament els jugadors o l'estaf. Jo crec que al final és un cop molt dur. Toca pensar en positiu, tornar a fer els bàsics, a pensar i a recuperar allò que fèiem bé i a veure on ens vam equivocar.
Dissabte s'enfronta el CB Valls, un rival que arriba en un gran moment de forma després d'encadenar 4 victòries consecutives.
És un equip que porta una segona volta molt bona, amb una dinàmica molt bona, jugant molt ràpid. Han trobat el seu bàsquet. Juguen possessions molt curtes, amb molt tir exterior. Bueno, un equip dur i que haurem de donar la millor versió.
I des del Sandà Electroclima Tecla Sala consideren que les properes 3 jornades seran decisives per definir el futur de l'equip. Aquest tram final de competició s'afronta amb la màxima ambició i mentalitat competitiva. Pel que fa al Cornellà, arriben nombroses baixes, una circumstància que els del barri del centre volen aprofitar per sumar una victòria que pot ser decisiva.
Encarem ara 3 setmanes importantíssimes. Aquesta és la primera. I sobretot ho hem d'encarar una altra vegada com una altra final, perquè per nosaltres és agafar una bombona d'oxigen molt important.
Les claus del partit passaran per jugar amb intel·ligència i controlar el ritme de joc. L'objectiu serà evitar que el Cornellà imposi la seva velocitat.
Ells ara mateix es juguen poca cosa, nosaltres ens juguem la vida, i això ha de marcar una mica la diferència a nivell de ganes, d'intensitat, d'anar per totes les pilotes. Estic molt optimista perquè l'altre dia em va agradar molt l'equip, em va agradar molt a nivell defensiu.
Després del Cornellà, el Tecla jugarà a la pista de l'Esparreguera i rebrà tot seguit a la Muela, rival directe a la lluita per la permanència.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. Els ajuntaments de l'Hospitalet i Barcelona han signat avui un conveni bilateral per posar en comú els interessos que uneixen les dues ciutats. Un exemple d'això és la reordenació de Can Rigal, l'ampliació de la Fira a Plaça Europa o el pla de regeneració urbana del Pla del Sant Muntà als barris del nord de l'Hospitalet, que fan frontera amb la capital catalana. Es constitueix la nova taula sectorial de salut. Més de 90 persones s'han inscrit en aquest espai de participació on entitats, professionals, veïns i representants de l'Ajuntament i l'ICS es reuneixen per debatre propostes per promoure la salut i el benestar de la ciutadania. Les festes de primavera d'enguany ja tenen cartell. Sobre un fons groc apareixen personatges il·lustrats que transmeten l'alegria de les festes i la diversitat de la cultura que hi ha a l'Hospitalet. L'autora del cartell és Àngela del Cid, que ha guanyat el concurs que fa l'Ajuntament entre els estudiants de l'Escola d'Art Serra i Abella per escollir quina serà la imatge representativa de les festes de primavera. I això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació electdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.